Molt bé, doncs bueno, bones a tots. Jo em presento, sóc en David Ruiz, val? Sóc el fundador i únic empleat del Xerpa Marketing Digital. Jo treballo com a freelance, val? És a dir, totes les feines que faig. No puc abarcar tots els projectes que em surten, però agafo els que més m'interessen, diguéssim. I res, vaig crear doncs, aquest projecte del Xerpa ara fa 2 anys i mig, perquè una mica la meva idea era... bueno, espera't... La següent diapositiva. Primer us explico el nom, la marca, que és el Xerpa, vale? Que està enfocada una mica al fet d'acompanyar els clients que necessiten ajuda en màrqueting digital. I llavors doncs, el que faig des del Xerpa és això, no? És planificar les rutes, per tant, estratègia digital, perquè els clients que necessiten o vendre més o captar clients online. I llavors aplicar un nivell doncs, de posicionament o de campanyes de Google Ads o de PPC. Vale? Normalment de totes les branques que hi ha màrqueting digital doncs, jo m'especialitzo una mica en aquestes. Vale? Llavors una mica més sobre mi, jo fa doncs, 15-16 anys estava on esteu vosaltres ara, vaig estudiar aquí aquesta facultat, vale? Per tant crec que bueno, us pot donar, a part d'assenyar-vos alguns exemples de casos pràctics, no deixa de ser doncs, un exercici de dir, hòstia, doncs és una via laboral que teniu, de dir, doncs, en màrqueting digital, com és la feina una mica el dia a dia amb aquest sector, no? Llavors és això, jo vaig estudiar aquí a la Universitat de Girona, al cap d'uns anys vaig fer un màster en màrqueting digital i analítica web a una escola online que es diu IBS, i doncs, això, amb els últims 10-12 anys doncs, he treballat amb clients tan petits com mitjans, com molt grans, d'empreses que tenen seus arreu del món, a Xangai, a Brasil, a Mèxic. Vull dir, bueno, he tocat bastants pals, la veritat, vaig estar molts anys en agència també, vaig estar 7 anys en una agència d'aquí a Girona, llavors vaig estar de responsable del departament de màrqueting digital en una altra agència, i al final una cosa que doncs això té molt valor és l'experiència que vas agafant quan treballes amb molts tipus de clients i molt diferents. Et curteix moltíssim. Perquè un et demana pomes, l'altre et demana peres, l'altre té això, l'altre té l'altre, t'acabes adaptant moltíssim i això doncs, dona molta calla, no? L'has d'agafar per força. Llavors, doncs, amb el pas del temps, també em vaig acreditar amb un distintiu diguéssim, que dona la Generalitat, que és de persones assessores per fer estratègies de màrqueting digital internacional. Llavors és això, empreses que necessiten estratègies de màrqueting digital però el seu objectiu és vendre a Europa, Amèrica, a Japó, on te sigui, doncs som una sèrie de persones assessores que els hi podem traçar aquestes estratègies, vale? Acreditats per la Generalitat. I llavors també un altre titulitis que tinc és la de Google Partner, vale? Que és quan tu gestiones campanyes de Google Ads. Si les campanyes que gestiones doncs, a nivell d'inversió, a nivell d'optimització i a nivell d'uns estudis, uns exàmens que et fan passar, si compleixes tots els requisits, doncs t'acrediten com a Google Partner. Vale? A més, encara ets més top i ets una agència grossa que hi ha molts volums d'inversió, pots arribar a ser Google Partner Premier. Vale? Jo, el voler ser jo sol i el ser freelance, doncs, aquests volums d'inversió encara no hi arribo. Vale? I no crec que hi arribi tampoc. Llavors us explico doncs, això una mica la tipologia de clients amb els que treballo o he treballat, vale? Perquè el que us deia que veieu que hi ha, de fet, hi ha molta varietat. Alguns dels que hi ha aquí, doncs, per exemple, a BioSpain, no a Sebio. A Sebio és l'Associació d'Empreses de Biotecnologia d'Espanya, vale? I BioSpain és un acte que organitzen cada 2 anys on convoquen empreses del sector de la biotecnologia de tota Europa, bueno, de tot el món, de fet, directament. Vale? Escobedo és una empresa que està anant cap a Banyoles, però que és, de fet és la que deia abans, que té seus això a Mèxic, a Brasil, a Suècia, a Xangai, etc. Fan uns connectors elèctrics que estan presents al 95% de marques de cotxes, o sigui, pràcticament a totes, i després amb els electrodomèstics tipus Nespresso, Thermomix, tot això, vull dir, no és una empresa coneguda a nivell de client final, però a nivell de les marques que treballen amb ells sí que són molt importants. Vale? Per citar-ne algunes més, doncs, els concessionaris de Seat i Cupra d'aquí de la província de Girona i llavors d'altres, doncs, des de, per exemple, Queres, una joieria d'aquí de Girona que suposo que molts coneixeu, Naturaki, que són cases rurals, etc. Vale? Vull dir, Animal Sapiens és un e-commerce de productes per animals, per mascotes, Ajuntament de Tossa de Mar, vull dir, diversos. Vale? Llavors, jo el que us vull parlar avui... també us sóc molt sincer, jo aquesta xerrada d'avui és la primera vegada que la faig, jo no estic acostumat a fer xerrades, vale? Llavors vaig pensar, bueno, intento explicar-los coses que els siguin útils, vale? O que des del meu punt de vista serien útils. Us porto alguns exemples, però abans també una mica pinzellades de conceptes que està bé saber per posar en context aquests exemples. No? Llavors, doncs, sobretot, primer us parlaré de SEO, de SEM, de pay-per-click, I llavors, de la part d'estratègia, doncs, que és una mica la meva vida, i al final és arrodonir-ho ensenyant-vos una estratègia real que jo vaig fer l'any passat, vale? Que s'apliquen més o menys diverses coses d'aquests àmbits del màrqueting digital. Vale? Per tant, si us sembla, comencem per la part de SEO. És això, de cada cosa us explicaré. No sé si ja sabeu, si no, però jo us explicaré una mica què és, conceptes bàsics, i llavors ens entrem una mica més en matèria. Vale? El SEO, què és i per què serveix? Això suposo que ja sí que ho sabeu tots, doncs és, al final són les tècniques, és tot el que podem fer nosaltres perquè una pàgina web escali posicions en els resultats de cerca de Google. Vale? Ara ja es fan moltes cerques a YouTube, moltes cerques a TikTok, etcètera, etcètera, però els millennials com jo i en avall, i encara moltíssima gent, doncs Google no deixa de ser una de les plataformes més importants per realitzar cerques i per fer consultes. Llavors, bàsicament, al final és clar i català, tothom vol aparèixer el més amunt possible, bé, com més amunt possible, més visites pots tenir, més visites equival a més oportunitats de venda, i més vendes són més calés, més facturació. Vale? O sigui que, bàsicament, per això la majoria d'empreses és un servei que demanen molt, de dir, bueno, és que jo vull que quan busquin el meu producte o el meu servei o paraules clau relacionades, doncs jo surti el més amunt possible i em trobin el màxim de gent possible. Coses que és molt important que sapigueu, perquè al final és com de dir, bueno, que tothom vol sortir el primer, però no tothom pot estar el primer. Depèn de moltes coses que ara us explicaré, no? Però perquè us feu una idea, està estudiat que el primer resultat de Google s'hi queden el 30% dels usuaris que fan una cerca, el segon resultat el 20% i el tercer resultat el 10%. O sigui, estem parlant que la meitat de persones que fan una cerca a Google no passen dels tres primers resultats. Vale? Llavors, d'aquí la importància d'optimitzar el que veureu a la pàgina següent, que és totes les coses que nosaltres podem accionar o podem fer per intentar assolir aquestes posicions o acostar-nos-hi al màxim possible. Vale? Totes aquestes coses que podem fer, diguéssim que es classifiquen en els tipus de SEO que hi ha, que és el SEO on-page, el SEO off-page i el SEO tècnic. Vale? Us he posat una captura d'una plataforma que es diu SEMrush, que és la plataforma més top que hi ha per aquestes coses, que us en parlaré una miqueta més endavant, però crec que ja és molt important que la tingueu molt de referència, vale? Aquesta plataforma, el SEMrush. Llavors, a nivell de SEO on-page, on-page què vol dir? Que és totes les coses que es poden fer dintre de la pàgina web per millorar-ne el posicionament. Vale? Aquestes quines són? Doncs el contingut, vale? No només des del el que hi escrivim, els títols, els subtítols, els articles del blog, els textos explicatius de cada subapartat, absolutament tot el que nosaltres posem a dintre el blog, a dintre la web, web i blog. Vale? Després tot el que siguin les etiquetes de títol i metaetiquetes, és a dir, penseu, jo que sé, un ordinador, que tu tens la carpeta Mis Documentos i a dintre tens, doncs, jo que sé, tal assignatura de la UDG i a dintre tens tots els treballs i vas fent. Si no poses bé la nomenclatura, no trobes el que hi ha dintre. Et fas la pitjor oliu. Vale? A Google li passa el mateix. És molt important, doncs, que els títols de cada pàgina i les paraules clau que a tu t'interessen i aquestes paraules clau també estiguin a dintre els continguts. Hi ha el que és les etiquetes de header, vale? Que són, tu tens el títol de pàgina, la descripció de la pàgina i llavors dintre la pàgina tu pots tenir altres títols. El típic de, jo què sé, 5 passos para paso 1. Això sol ser és un header, no? Llavors li dius quina categoria ha de tenir, quina importància té, importància 1, 2, 3, 4, 5 i 6, i el que fa Google és llegir primer el títol de la pàgina, la descripció, el contingut que hi ha dintre, i anar baixant per ordre jeràrquic per aquests títols. Vale? O sigui, són coses que hem de tenir en compte. Després, tema d'enllaços interns, és a dir, si jo parlo d'una cosa que menciono una cosa que està explicada en més detall en una altra pàgina de la meva web, és interessant que linki, que en el link hi hagi la paraula concreta que toca i que això porti, vale, totes aquestes tècniques d'entrellaçat, i llavors optimització d'imatges. Vale? Això és una cosa molt típica, jo m'he trobat moltíssim, inclús amb empreses molt grosses, que quan pengen les imatges de la pàgina web, les pengen que pesen la vida i mitja, i amb el nom tal qual els hi ha passat el fotògraf, que es diu HO345P, no sé què. Vale? Això és una oportunitat perduda perquè Google no rastreja i no posiciona bé aquestes imatges, perquè és el mateix que ho deia amb el títol de pàgina i amb les paraules clau. Si li posem lletres i sigles, Google no entén en aquella imatge què hi ha. Vale? I a part del nom de la imatge tenim un atribut, que és l'atribut alt, que és, en principi està pensat per descriure el contingut de cares a persones que per temes d'accessibilitat, per exemple una persona cega, doncs no puguin entendre què hi ha, aquesta etiqueta descriu la imatge i això Google també ho llegeix. Vale? Avui, com ja veieu, hi ha moltes coses, jo avui no us explicaré tot, ni us fotré la xapa de tot, simplement vull que comenceu a tenir clars aquests conceptes, penso que és important. Veureu que jo de tot això, al final em centraré molt en una cosa, vale? Però ja et dic, penso que és important que ho conegueu. A nivell de ser off-page és tot el que es pot fer fora de la pàgina web. Vale? I això què pot ser? Doncs aconseguir enllaços de qualitat en altres pàgines que parlin de nosaltres, de la nostra marca o enllacin algun dels nostres continguts. És això, generar continguts a fora, tot el que fem a xarxes socials, si fem podcast, si aconseguim ressenyes, una mica tot el que... com quan tu construeixes una xarxa social real, en el món real, no? Que vas fent contactes, vas aconseguint notorietat, vas, doncs és una mica treballar el mateix per una pàgina web, tot el que puguis fer fora d'aquesta pàgina. I llavors hi ha tota la part tècnica, que jo aquesta normalment la sé analitzar o revisar i us en explicaré un parell de pinzellades, però jo no la solo tocar perquè hi ha, bueno, temes de programació, és una mica més complexa, jo aquí no estic especialitzat, vale? Però des del temps de càrrega del web, temes de URLs, el sitemap, que és el mapa doncs, de, perquè Google pugui llegir tot el que hi ha dintre del web, vull dir, bueno, més que res és això, que tingueu clars que hi ha aquests tres àmbits que podem optimitzar dintre del SEO. Vale? Llavors hi ha un concepte molt interessant i molt important que ens sorgeix una mica de les bones praxis amb aquests tres blocs de SEO, que és l'autoritat de domini. És, per dir-ho així, com d'important ets tu? En el teu cas, com d'important és la teva web? Vale? El mateix, doncs no és tan important un ministre com jo. El ministre és més important que jo, se suposa. Vale? Llavors, aquesta autoritat de domini, doncs té en compte això, no? El nivell de visites que tenim, el número de pàgines externes que enllacen a la nostra i parlen de nosaltres, que no fem males pràctiques per aconseguir això. És a dir, es poden comprar enllaços, es poden... coses que se'n diuen black hat SEO, és a dir, són tècniques que Google no aprova, que poden ser penalitzables, llavors si et pilla has begut oli, vale? L'important és fer-ho bé, llavors si tu ho fas bé i vas guanyant aquesta notorietat, això què implica? Que quan tu dius una cosa, quan tu publiques una cosa a la teva web, és més probable que apareguis més amunt. Per exemple, em remeto a lo mateix, si jo ara surto d'aquí i penjo una cosa a la web del Sherpa, no té el mateix impacte ni de lluny que si ho penja a La Vanguardia, perquè la web de La Vanguardia té una autoritat de domini molt alta, perquè hi ha moltes webs que enllacen a La Vanguardia, perquè hi ha molta gent que visita La Vanguardia i jo puc tenir un contingut molt més ben optimitzat que La Vanguardia, molt més extens, molt més tot treballat, molt tal, però La Vanguardia em passarà la mà per la cara per motius obvis. Vale? Llavors és important, a vegades és això, no? Hi ha clients que et diuen o veus que està tot optimitzat i no està en la primera posició, ni a tercera, ni a cinquena. Bueno, per què? Perquè el SEO fa molts anys que es treballa i hi ha moltes empreses que ja ho optimitzen tot tant com poden. Llavors, si els primers 10 resultats ha de triar Google entre 10, al final, si tots estan molt bé, amb què es basa per posar-los a més amunt o més avall? En part, amb l'autoritat de domini. Vale? Per tant, és important conèixer aquest concepte, treballar-lo i que també el coneguin i l'entenguin els clients. Vale? Perquè si no es poden quedar a dir, hòstia, i per què no estic automàticament ja a dalt de tot? Vale? I jo, on vull fotre més l'accent, és amb el tema d'estudi de paraules clau. Vale? Jo, com us deia, en la part, diguéssim, del que jo faig de màrqueting digital, doncs, tant amb SEO com amb campanyes de SEM de Google Ads, també per temes d'estructura de les webs, per tot plegat, el més important sempre és saber quines són les paraules clau que ens poden tenir més bon rendiment i poden ser més efectives per nosaltres. Vale? És una cosa que tu pots fer aquest estudi i això et serveix per SEO, et serveix per SEM i et serveix des d'un punt de vista d'estratègia de negoci. Vale? En el sentit de que al final és saber què estan buscant els usuaris, quantes cerques té això al mes. Jo venc gots de paper i cartró, vale? Però la gent això ho està buscant, està interessada en comprar això i aquestes dades les puc saber. Quanta gent les busca, de quins països? Hi ha molta més gent que està anunciant el mateix que jo o que està posicionant per el mateix que jo. Em serà molt difícil posicionar aquestes paraules clau. I què em surt més a compte? Buscar, apostar per la paraula clau vasos de paper reciclado o vasos de cartón o com ho busca la gent? Vale? Amb què em puc treure major rendiment? Llavors, a part d'això, lògicament, és molt important que sigui rellevant pel negoci. Jo recordo que una cosa que m'ha fet molta gràcia quan estudiava aquí a la facultat, la profe que jo tenia llavors de SEO, ens va dir un dia, hi ha molta gent que busca la Britney Spears. Diu, però esclar, diu, no, tu no et serveix de res posar alguna cosa de la Britney Spears al teu web si no té res a veure. És així de simple i de tonto. Vale? Has de mirar de les paraules clau, no només serveix la que tingui més volum de cerques, la més popular, bueno, ha de ser rellevant, per descomptat. Vale? Per tant, quan fem un estudi de paraules clau, que ara us ensenyaré com es fan, que hem de tenir en compte sobretot això, volum de cerques, competència i rellevància. Vale? Són una mica els tres pilars que hem de tenir en compte. Aquí veieu eines, com us deia, de SEMrush. Aquesta és una captura d'una altra eina que es diu Ubersuggest, que també us la posaré més endavant, però al final totes aquestes eines que hi ha, SEMrush, Ubersuggest, SEMranking, Moz, donen una mica el mateix tipus d'informació. Vale? Per exemple, hi ha un client que, una clienta que tinc, és una noia que es diu Natàlia, que fa una cosa molt xula, i a mi ja m'agradaria fer-la, és fotògrafa d'elopments a Islàndia. Jo els elopments no sabia el que era, no sé si vosaltres ho sabreu. Elopment és gent que, a més de fer un casament convencional, se'n van la parella a Islàndia a fer-se unes fotos xulíssimes de l'hòstia, però ells dos sols, i es gasten la pasta del casament anar-se'n a Islàndia. Vale? I ella doncs, viu la major part de l'any allà i es dedica a fer reportatges fotogràfics en aquestes parelles. Vale? Aquest és un exemple, doncs, per exemple, la cerca de la keyword Iceland Elopment Photographer, que és el que fa la Natàlia. Vale? Quins resultats ens retorna? Doncs, per exemple, ens està dient que ho busquen 390 persones al mes, ens ho distribueix per països, ho busquen sobretot d'Estats Units, és a dir, per exemple, això, imagina que llavors volem fer una campanya de Google Ads. A quins països la dirigim? Doncs, tenim molta més xitxa als Estats Units que poder altres mercats. Vale? Això és important saber-ho. Vale? I llavors teniu doncs, l'altra gràfica, que és aquesta de SEO Difficulty, que aquestes eines la solen donar amb un valor que va de 0 a 100, que és com de complicat és posicionar per aquesta paraula clau. Si veieu, tenim que posa SEO Difficulty i a sota posa Paid Difficulty, que una és 31 i l'altra és 30. Això no sempre coincideix, però al final el client ens mira la dificultat de posicionar orgànicament i la dificultat de posicionar amb anuncis. Vale? I llavors, en cas de que ho vulguis intentar posicionar amb anuncis, al costat tenim una mètrica com és la de cost per clic, vale? Que t'està dient de mitjana pagaràs $3.37 per cada clic que facin en un anunci per aquesta paraula clau. Vale? El que no et diuen aquestes eines és com de rellevant és per tu aquesta paraula clau. Vale? I és la tercera mètrica que us deia que és molt important. Exemples, no? Casos una mica concrets o pràctics. Aquest hi ha molt poca diferència. Vale? Per exemple, què fem? Què diem? Iceland Elopement Photographer o Iceland Wedding Photographer? És el mateix, són sinònims. De fet, quan hi ha sinònims es recomana utilitzar-los tots dos, efectes de Google també. Però quina paraula clau ens pot ser més interessant? Aquí podeu veure, el ratolí es veu, que sí? Sí. Perfecte. Aquí podeu veure, per exemple, que amb Elopement tenim 390 cerques al mes, el cost per clic, en cas de voler fer Google Ads, seria 3.37, i tenim una dificultat de 31. En canvi, per Wedding Photographer tenim menys volum de cerques al mes, malgrat no és molt, no hi ha un contrast molt gran, però hi ha menys cerques, el cost per clic és gairebé un euro més alt i la dificultat de posicionar és la mateixa a nivell de SEO. Vale? Per tant, estratègicament és molt millor decisió que ella doncs, a nivell de domini, a nivell de missatges, a nivell de contingut, aposti com a keyword principal per Iceland Elopement Photographer que no pas Wedding Photographer. Vale? Ara us posaré un altre cas, per exemple, on la diferència és molt més notòria. Però és clar, suposo que percebeu la diferència de triar bé per quina paraula o per quines paraules clau apostes. No? A més, el bo que tenen aquestes eines com la de SEMrush és que aquí podeu veure el tema de Keyword Ideas que et van llistant totes les altres cerques mínimament relacionades que hi han i et va donant la info de totes. I amb això tu pots anar construint doncs, com aquest mapa de paraules clau per anar veient com organitzes la web, de quins continguts parles, quines entrades al blog fas, quins temes interessen més per xarxes socials... O sigui, l'estudi de paraules clau, malgrat és com molt SEO, en el fons afecta moltes coses del màrqueting digital. Per exemple, aquí us poso un altre cas real, el que us deia de l'Associació d'Empreses de Biotecnologia d'Espanya. Ells, abans de treballar amb mi, sempre parlaven de bioempreses, empreses biotecnològiques o de biotecnologia, bioempreses, vale? I era l'Associació Espanyola de Bioempreses. Vale? Tu fas un estudi de paraules clau i et trobes que bioempreses ho busquen 40 persones al mes. Vale? En canvi, empreses biotec el mateix, empreses biotecnologia 80, però biotec o biotecnologia ja tenen uns volums de cerca enormes. Què passa? Que si nosaltres canviem la keyword bioempreses per empreses de biotecnologia, estarem guanyant visibilitat amb aquesta keyword que té un volum de cerques mensual bestial. Vale? Llavors, ells en aquell moment, com veieu per exemple per bioempreses, estaven a la primera posició. Vale? També és veritat que era una mica més fàcil de posicionar, veieu 29 versus biotecnologia que era un 38. Vale? En aquell moment, biotecnologia estaven a la posició 70. Doncs, un consell estratègic que els vaig donar va ser, amb aquest estudi de paraules clau, canvieu bioempreses per empreses de biotecnologia. Això que els hi va reportar amb el pas del temps? Que per la keyword biotecnologia van escalar 50 posicions. De fet, ara ja estan força més amunt i encara els hi queden coses per millorar. Això us ho trobareu molt. Jo vaig fer un estudi de paraules clau de conya, els hi vaig passar moltes pautes, tal, però llavors les empreses les implementen quan poden, quan volen i quan els hi va bé. I a vegades fareu coses molt xules i es quedaran que tu les presentes al client, que els hi encanten, però que si el dia a dia se'ls hi va menjant la feina no és una prioritat, bueno, vale? Llavors aquests encara podríem estar més amunt, si és veritat, però bueno, que si més no, només amb aquest petit canvi, perquè veieu, doncs hi ha 50 posicions amunt. Vale? I això, de fet, el que us explicava abans de les títols i descripcions de pàgina és aquesta informació que quan tu fas una cerca a Google tens el títol i la descripció, és aquesta informació que es veu aquí, vale? Que per descomptat és molt rellevant de cares al posicionament. Llavors, per fer un keyword research, un estudi de paraules clau, primer cal tenir clar això, quins tipus de paraula clau tenim. Vale? Tenim paraules clau locals, jo diria Girona, vale? Tenim el nom de la ubicació. Tenim paraules més generals, és a dir, són paraules que normalment és poc probable que converteixin perquè són poc específiques, perquè, bueno, per exemple, comprar joies. Vale? No sé si vol comprar unes arracades, una pulsera, un collaret, o si per home, si per dona, no ho sé. Són les que se'n diuen de head tail. Després tenim el middle tail, que ja són coses una mica més concretes, per exemple, algú que busca comprar joies d'or de luxe. Vale? I tenim el long tail, que a nivell de posicionament sempre és el més interessant perquè són molt concretes i per tant si els donem allò que busquen tenim molts números de que ens acabin comprant o acabin convertint, però també per tant són paraules clau que solen tenir poques búsquedes, perquè com que són molt concretes és més fàcil que converteixin, però menys gent les està buscant. Vale? Per exemple, millors marques de joies de luxe per a home. Vale? I llavors tenim les keywords de marca, com podria ser en aquest cas, doncs, joieria Quera, igual que abans teníem Girona a nivell local, doncs Quera a nivell de marca. Vale? Després, això, per exemple, és un exercici que ja vaig fer jo en el seu moment, anys enrere, de dir, pues jo què sé, per exemple, per una pàgina que fa una empresa que fa pàgines web. Anem a intentar crear aquest estudi de paraules clau. Com pensem, com trobem quines poden ser les paraules clau interessants? Doncs penses, va, doncs, quins serveis faig? Disseny, programació, desenvolupament o creació? Jo qui sóc o com em puc definir? Un programador, un dissenyador, un expert, un especialista, un desenvolupador? Per qui ho ofereixo això? Per pimes, per emprenedors, per negocis, per empreses, per tal? A on ho faig? Vale? Altres maneres de dir web. Web, web page, pàgina web, sitio web, website. Altres cerques rellevants. Molta gent que vulgui una web busca Wix o busca WordPress o pot buscar botiga online o e-commerce. O... Vale? Comences fent una mica un tipus d'estructura similar i vas pensant, doncs això amb el que jo faig, amb el qui sóc, amb el que vull vendre, amb des d'on ho faig, amb si sóc car, barat, ràpid, lent, jo què sé. Intentes trobar, et fas un mapa de paraules clau que són les que després et serà interessant mirar aquestes dades de volums, de competència, d'importància. Però, a part de fer-te tu aquest exercici, és el que us deia, teniu eines com SEMrush, com Ubersuggest, com SERranking o Google mateix. Google mateix, quan tu poses una paraula clau, et suggereix resultats, vale? I a la part de baix també et surt que han cercat altres persones que està relacionat amb el teu. Llavors això et pot donar molt bones idees, doncs a dir, el cas que us deia abans, Iceland Elopement Photographer, vale? Però què més? Un cop ja he definit què fa, vale? Pues, wedding packages, o quant costa, hi ha moltes coses que la gent busca que això us pot ajudar a saber què és, per després, això és una captura de pantalla de dintre de SEMrush, vale? Que al final el que ensenya és una mica això, no? Doncs, per exemple, si tu analitzes un domini en concret, quantes paraules clau tens al top 3, al top 10, al top 20, pots veure per cada paraula clau doncs, el keyword difficulty, la dificultat de posicionar-la, el volum que té al mes, el cost per clic, vull dir que aquestes eines, o sigui, són importantíssimes per començar a plantejar qualsevol cosa tant de SEO com de SEM. Vale? Llavors, com us deia, hi ha el tema de l'eficiència. Hi ha una forma com a tal oficial que és el Key Efficiency Index, que es calcula així, és el volum al quadrat dividit per dificultat, però que no té en compte aquesta rellevància. Llavors, a mi m'agrada més una fórmula que em van ensenyar a mi, que és aquesta de dalt, que jo és la que solo aplicar sempre, però amb sentit comú. És a dir, us ensenyaré ara un exemple que dius, vale, la fórmula diu una cosa, però no sé si és el més lògic. Vale? Us he fet un simulacre doncs, amb un client que jo vaig treballar també, que és una app per plans de son per bebès, vale? Per dir quan han de dormir, quan s'han de despertar, i tu vas entrant, doncs, ara s'ha dormit, doncs, li toca despertar-se d'aquí 3/4 d'hora i fer un bibi a tal hora. O, vale? Com exemples de paraules clau per veure quin índex d'eficiència tenen, que és aquest índex doncs, que ens permet saber si ens pot ajudar més o menys aquesta paraula clau. Vale? Agafem volums, agafem dificultat. La dificultat normalment sol ser quan tu busques una paraula clau a Google, et torna quantes pàgines web estan posicionant per aquell resultat. Vale? Aquesta fórmula i la del key es calculen això, comptant quantes webs estan posicionant per aquella paraula clau. Vale? Per tant, per exemple, en el cas de Plan de Sueños seria 4 menys rellevància 1, perquè per mi és una paraula clau rellevant, dividit per 3, multiplicat per el volum, que serien 60, dividit la dificultat, que són 12.400.000 pàgines que posicionen per aquesta paraula clau. I em surt un índex d'eficiència. Vale? Això, si només tens 3 keywords, amb sentit comú pots fer. Si tens unes llistes de keywords molt altes, aquests índexs d'eficiència t'ajuden molt bé a poder saber per on has d'anar. No? En aquest cas veuríem el que té un índex d'eficiència més alt seria la keyword de música per a dormir bebès. Però esclar, si jo sóc una app que fa plans de son, com a tal aquesta és això, rellevància 3. És a dir, qui pugui estar buscant música per a dormir un bebè pot estar interessat en la meva app, però no m'està buscant a mi directament. Per tant, té rellevància baixa. Com que té moltíssimes búsquedes, l'índex d'eficiència em surt el més alt. Però llavors, el que té més sentit comú és dir, hòstia, jo està clar que he de definir l'app d'una altra manera o que he de posicionar per unes altres paraules clau, jo no ofereixo música, però si tinc un blog i he de parlar de diverses coses, és un tema molt important per tractar. És bo que s'adormin amb música? No. Quin tipus de música? Beneficis, inconvenients, vale? Vull dir, permet extreure això, molta informació. Aquí us poso alguns exemples de, molt ràpid, de keyword research que jo he fet per marques amb les que treballo, vale? Una mica més de zoom. Vale, perfecte. Vale? Doncs aquest, per exemple, és el que us deia, doncs per aquella associació de bioempreses, doncs, també és interessant categoritzar les keywords una mica, doncs, si són de temàtica general de biotecnologia, en aquest cas keywords que feien referència a temes de salut, temes d'agroalimentació, altres. Aquesta és molt breu perquè era un cas molt, molt concret, però n'hi ha d'altres que poden ser molt més específics, per exemple. Això també és una cosa, a mi me l'han demanat molt, moltes empreses que els interessa molt saber aquesta informació, però que llavors ja volen ells triar-se les keywords i aplicar-ho a la seva manera. Llavors, per exemple, aquesta empresa fa uns testos per detecció precoç de càncer de colon, doncs aquí el que es va buscar és de dir, vale, per grups, alternatives a colonoscòpia, anàlisis de sang per tema de càncer, càncer de colon o de recte, un càncer colorectal, o sigui, totes les possibilitats mínimament relacionades, maneres diferents de dir-ho, coses que poden estar buscant gent que puguin ser el client objectiu, vale? Una llista super llarga, totes amb quin volum i amb quina keyword difficulty, vale? Perquè llavors ells van estar treballant tot el contingut de la pàgina web en base a aquestes dades per aconseguir posicionar millor. Després, aquest, per exemple, és el keyword research per aquesta app de temes de son. Pues anem a buscar totes les apps que facin el mateix o que siguin per tema de sons de bebès. Anem a mirar gent que busqui mètodes, rutines, trucos o planes per dormir bebès. Anem a mirar tema de colecho, que és compartir llit amb la criatura. Anem a veure si la gent ho busca o no, com ho busca. Temes d'horaris, vale? O sigui, és molt important entrar molt al detall. I aquest, per exemple, aquest el vaig fer per SEM, vale? És per la joieria que era, aquest teníem aquí no em surt a baix, però bueno, una pestanya per cada marca, doncs de dir, per cada marca de les que tenen, per quines paraules clau ens interessa subhastar pels anuncis. Vale? Vull dir, exemples reals. És una feina molt minuciosa, molts poder la trobareu molt avorrida, a mi m'apassiona molt. Trobo que si l'encertes bé, canvia molt els resultats que pots aconseguir per un client. Llavors, un cop tens tota aquesta informació de les paraules clau, una mica com aplicar-la, no? Com implementar-la dintre d'una pàgina web. Aquí tinc alguns exemples més, vale, que podrien ser el que us deia. Jo, per començar, primer has de mirar de cadascuna de les pàgines de la web, vale, el títol, la descripció i la URL, amb cadascun dels idiomes. Vale? I llavors vas... Espera't, és que no veig les pestanyes de baix... I ho necessitaré. Ara, perfecte. Vale. Un exemple pràctic, que li vaig passar això també a aquesta clienta, s'ho volia aplicar a ella perquè es gestiona ella la pàgina web, vale? Exemples, no sé si ho veieu bé, intento fer una mica més de zoom. Vale, per exemple, ella tenia a l'inici de la pàgina web i posava Inspired by landscapes and love stories. Hello, friend. Vale, però vaig dir, no, hello, friend, nada, aquí no anem a ser friendlies, vale? Aquí anem a posar, on te posa hello, friend, Iceland Elopement Photographers, que és la keyword principal per la que volem posicionar. Vale? Molts clients els hi passa això, que ells posen contingut, expliquen què fan, expliquen tal, però no tenen en compte les paraules clau, perquè ells es pensen que Google ja deduirà que ells fan fotos a Islàndia. No, no, tu Google, si no li dius, Google no ho sabrà, Google no et posicionarà. Vale? Per exemple, més avall a la pàgina web hi tenia Choose your package. Vale? Pues, si canviem Choose your Iceland Elopement package, tornem a estar posicionant per aquestes paraules clau. És a dir, llavors es tracta d'analitzar títols, descripcions, títols de dintre la pàgina, imatges, i anar aplicant aquestes keywords, les més rellevants, en els diversos punts de la pàgina web. Vale? Llavors, una altra cosa que és, efectivament és una matada, que és quan la web té moltes pàgines, vale? Hi ha eines d'aquesta, no us n'he parlat perquè he pensat que poder, tampoc la fareu servir potser molt d'entrada. Hi ha una eina que es diu Screaming Frog, vale? Que és com la granota que crida, vale? Que t'extreu tota aquesta informació, vale? I pots veure cada pàgina, quin títol té, quina descripció té, la llargada de caràcters, que és un altre valor que Google té en compte, els títols, vale? Vull dir, es pot entrar moltíssim al detall. I aquí, per exemple, també, doncs el mateix, un pàgina per pàgina, quin títol hi havia abans, el títol actualitzat, per exemple, Metalquímia, que és una empresa d'aquí de Girona, el títol de la home era Metalquímia. Vale, doncs esteu posicionant per la marca i res més. Què fa Metalquímia? Metalquímia fa maquinària i tecnologia per la indústria càrnia. Vale, doncs és anar revisant tot això moltes vegades. Vale? I després, també una cosa que podeu trobar a dintre de SEMrush, que és molt interessant, a part de tota aquesta informació de quines són paraules clau que us poden anar molt bé, podeu analitzar el web per veure quina és la salut de la pàgina web. La salut seria una mica una mètrica similar al tema de l'autoritat, el que passa que la salut fa estrictament referència a com d'optimitzat tens el web, independentment de la importància que tingui fora, quin nivell d'optimització té. Vale? Et donen puntuacions temàtiques, et llista els errors, les advertències, etc. Vale? Això no hi entro, però perquè sapigueu que hi és i que és una de les funcionalitats també que van molt bé, perquè tu pots fer-te aquest supercurro de les paraules clau, d'actualitzar títols, de tot plegat, però si el web tècnicament no està bé, vale? Per tant, jo, encara que jo no ho implementi, és una cosa que sempre miro, perquè després els programadors o l'equip extern que porti la web, si cal, puguin arreglar les coses que facin falta. Vale? Aquesta eina ja et diu que hi ha de malament, tu extreu la web sola, vale? La feina de l'especialista en màrqueting digital és sobretot això, a nivell de contingut, a nivell d'estratègia, a nivell d'apartats, a nivell d'imatges, però la part més tècnica ja tenim eines que ens ho pot extreure. Vale? Ara us parlaré del SEM. Vale? El SEM com el SEO, però pagant els anuncis. Vale? Per exemple, aquí he escombrat cap a casa, vale? M'he posat un cas real meu propi, que si tu busques doncs, Google Ads a Girona, el que està primer posicionat sóc jo, vale? Però no treu de que a dalt tinc 4 anuncis que em surten per sobre. Vale? Amb el SEM, el que fa Google és reservar aquests espais de dalt del SEO per qui vulgui pagar per sortir-hi. Jo, per exemple, en el meu cas, com que per volum de feina no m'ha fet falta, doncs, no pagaré per sortir anunciat, per si em ve un client que potser no podré agafar perquè tinc molt volum de feina. Vale? Però, per exemple, a més veieu que, penso que això és significatiu, que la gent que pot sol·licitar aparèixer anunciada per una paraula clau, diguéssim, pot ser molt diversa. En el primer cas, el resultat és TikTok Ads. Vale? TikTok està clar que no fan Google Ads a Girona, però TikTok està fent una estratègia de que volen que la gent inverteixi més en publicitat a la seva plataforma. Llavors, cada cop que tu fas una cerca relacionada amb Ads, ja sigui a Meta, a LinkedIn, a Google, a tal, et surten anuncis de TikTok. Perquè si ets una empresa que dius, ostres, m'hauria potser de començar a anunciar, o ets una agència, o ets tal, i busques informació sobre Ads en general, sigui on sigui, TikTok, que té molts calés, dius, jo vull estar sempre aquí dalt, recordant-te'ls i que poden fer anuncis amb mi. Vale? Per molt que la keyword no sigui rellevant. Clar, això és una cosa que el SEO no ens permet fer, perquè sempre han de ser búsquedes relacionades, si no està relacionada no sortirem. Vale? Per tant, jo precisament m'especialitzo molt en SEM, vale? En anuncis d'aquests, per això, perquè molts clients, el SEO és una cosa que quan es comença a treballar solen passar mesos abans no notes resultats, i en canvi amb el SEM és immediat. Llavors, clients que tenen molta facturació, que ho poden pagar i que els hi surt a compte, el més ràpid, malgrat també s'ha de treballar el SEO, l'important és combinar les dues estratègies, però el més ràpid per començar a tenir ventes o generar beneficis o millorar és el SEM. Vale? Llavors, una percepció que hi ha, que això entenc que ja us ho explicarà tot en Jordi molt més detall, perquè sé que us estic donant molta informació, però són conceptes que penso que és important que us assonin. Tothom o la majoria de gent es pensa que la posició que tu surtis en un anunci depèn única i exclusivament del que tu paguis. Si jo inverteixo 10.000 euros al mes, segur que sortiré més amunt que el que inverteix 1.000. Vale? Això no és del tot correcte. Vale? Se suposa que Google, per fer una competència que pugui ser més lleial i on tothom pugui participar, té en compte moltes coses. Vale? Té en compte el pressupost que tens, lògicament, de fet sí que és la part més important, però diguéssim aproximadament un 60%, no ho és tot. Després, la competència que tinguis, quantes empreses hi han que es vulguin anunciar pel mateix que tu? Si sou dues i hi ha quatre espais, doncs cap problema, podràs sortir segur. Si n'hi ha 20 que es volen anunciar pel mateix, algú ha de sortir i algú no. Vale? La landing page, és a dir, on aterren aquestes persones que van a l'anunci, si està ben optimitzada, si hi ha bon contingut, etc. La qualitat dels anuncis i les campanyes, que estigui ben fet, vull dir, si surts amb un anunci xorra, mal treballat, Google això a través de moltes mètriques que us ensenyaré després ho detecta i per tant això et penalitza. L'alineació publicitària, que és un concepte superimportant que us explicaré també a continuació, i després el context, si ho estàs buscant des d'un mòbil, des d'un ordinador, quines pàgines has visitat abans, si estàs a Girona, si estàs a Barcelona, si estàs a Pequín. Vale? I tot i que no és oficial i Google diu que no, tothom que ens dediquem a això coincidim amb que tinguis ben optimitzat el SEO sembla, o es dona bastant per fet, que repercuteix en que siguis més ben posicionat amb SEM. Vale? Llavors, us explico una mica el tipus de campanyes que es poden fer a dintre de Google. Vale? El primer de tot, quan tu comences a crear una campanya, és quin objectiu tens, et demana Google. Tu què vols fer? Vols vendre? Vols captar clients potencials? Vols portar gent a la teva pàgina web? Vols que es descarreguin una app? Vols que el màxim de gent possible s'assabenti del que tu estàs anunciant, perquè potser és un esdeveniment i vols que sàpiguen què es fa i quan es fa. Vols que vagin a una botiga local. Vale? Alguns d'aquests objectius pot semblar que no tenen massa sentit, perquè dius, ostres, està clar que tothom voldrà o ventes o clients potencials, perquè hem de triar altres objectius. Però precisament els de tràfic a la web o els de notorietat i consideració solen funcionar molt bé amb coses que potser la gent això no sap que hi són. Per exemple, jo vaig fer fa uns mesos un curs d'aquí de la Fundació UDG d'introducció a la cultura japonesa, que és una cosa que a mi m'agrada molt. Què passa amb això? Que era la primera edició. Si tu no saps que aquest curs es fa, dubto que hi hagi gaire gent que estigui a Google buscant cursos d'introducció a la cultura japonesa. No ho buscarà ni el Tato. Vale? En canvi, si tu fas campanyes, ja sigui amb SEM o amb PPC, perquè el màxim de gent s'assabenti que hi ha aquest curs i aquesta gent vagin a la pàgina web, tu comences a construir unes audiències, és a dir, faig aquest anunci i 2.000 persones han entrat a la pàgina web del curs d'introducció a la cultura japonesa. Llavors, jo puc fer campanyes de clients potencials específicament dirigides a aquestes 2.000 persones que han visitat abans la pàgina web, perquè és més probable que m'acabin comprant el curs aquestes 2.000 persones que no potser de les 20.000 que han vist l'anunci, les altres 18.000 que no han anat ni a la web perquè poder realment no els interessa. Vale? Per tant, una estratègia que se sol aplicar molt és començar amb campanyes de tràfic o de notorietat i després fer remarketing, és a dir, tornar a impactar o tornar a treballar amb anuncis diferents la gent que ja t'ha visitat la web o que ja t'ha deixat el mail, és a dir, que ja els tens en una fase més avançada de l'embut de conversió i de l'interès que tenen cap al teu producte. Vale? Per tant, tu has de triar l'objectiu i després dintre d'això pots triar diferents tipus de campanyes. Vale? Les més conegudes potser són les de cerca, Vale? Per exemple, ara jo és això, treballo amb el concessionari de Cupra d'aquí de la província de Girona, doncs fins al 31 d'octubre estan fent una campanya de descomptes, si es vulgui comprar un Cupra Formentor esteu convidats. Llavors les de cerca, doncs és això, si tu busques Cupra, Cupra Girona, Cupra Days, Cupra Formentor, Cupra tal, vale? Totes les keywords que tenim et surten aquests anuncis de texta, que és el que us deia, per exemple, en aquest cas s'ha combinat aquest anunci per gent que busqui alguna paraula clau relacionada amb Cupra a la zona de Girona i després, bueno, i amb la gent que no saben que es fa Cupra Days, què passa? Doncs es treballa amb Meta i es treballa amb campanyes de Discovery des de Google Ads, que ara us ensenyaré quines són. Vale? Després tenim les de Display, que són, moltes vegades, fixeu-vos-hi, en moltíssimes webs. Google té més de 2 milions de webs partners que reserven espais per anuncis de banners. Tu quan contractes banners amb una web tens dues opcions. Truques a La Vanguardia i dius vull posar un banner. Llavors tu pagues per aquell banner, et diuen vale, doncs, t'oferim 300.000 impressions, és a dir, que el teu anunci el veguin 300.000 persones per aquest preu. Vale, i tu pots comprar aquell banner i tu sortiràs sempre allà, ja sigui a la part de dalt de la web, als laterals, a baix d'una notícia, on te sigui, depenent de les ubicacions que tinguin. Vale? O una altra opció que fa La Vanguardia i moltíssimes pàgines web és deixar espais en blanc perquè anunciants de la plataforma de Google hi puguin sortir. Vale? Llavors, en aquest cas, trobaríem anuncis com aquests de Display, vale, que et combinen imatge, text, el logo, tal, que et sortiran o no et sortiran si visites la pàgina de La Vanguardia en funció de si tu estàs en la segmentació d'aquell anunciant. És a dir, si jo he posat que la segmentació és gent a partir de 35 anys, no li sortirà ningú de vosaltres. Si poso que és a partir de 18 anys i us pot sortir, dependrà de quins altres anunciants hi haguin que també formeu part de la seva segmentació i que també vulguin sortir potser en webs com la de La Vanguardia. Vale? Per tant, són campanyes que van molt més enfocades una mica això, a temes de notorietat, de difusió, de consideració, vale? De buscar client. Aquí tenim, això converteix molt bé perquè són clients que estan buscant el que jo venc o el que jo ofereixo, per tant, això vull dir, a nivell de venda ràpida és el que sol funcionar més bé, però, clar, aquí vaig a gent que potser li interessa comprar-se un Cupra, potser no, i potser li interessa fer-ho d'aquí 2 anys, potser no li interessa fer-ho mai. Llavors, el rendiment d'aquestes campanyes sempre és notablement pitjor que el de les de cerca. Vale? Les de Discovery que us deia abans, que també hem fet ara doncs, pels temes de Cupra, són campanyes que persegueixen a l'usuari o van a impactar l'usuari en plataformes com YouTube, a dintre el Gmail o a la pàgina de Discovery de la gent que tingui dispositius Android, vale? Quan inicin la pàgina de Google, el mateix. Això és per ajudar a difondre més enllà de... Aquí no vas per paraules clau, vale? Paraules clau i vas només per les de cerca, amb totes aquestes més d'imatge o de vídeo, tu defineixes les audiències, que és una cosa que us ensenyarem una mica més endavant. Després tenim les campanyes de shopping, vale? Que si tu dius, bueno, jo tinc un e-commerce o venc alguna cosa online, el que t'ofereixen les campanyes de shopping és que tu puguis posar, tinguis, això t'ho estira de la pàgina web, foto, nom, preu, ressenya si en tens, cost de l'enviament, etc. i actua 100% com un comparador de preus, bàsicament. És a dir, tu si tens un e-commerce i vens pinso per gos, és molt més efectiu això que no pas qualsevol dels que us he ensenyat fins ara. Vale? Perquè si algú està buscant comprar un sac de 5 quilos de pinso de tal marca, és més ràpid, pim-pam, clico aquí i el demano. Això sempre i quan siguis competitiu a nivell de preu. Perquè si tu tens 8 webs que t'ofereixen el mateix producte i una te l'ofereix 10 euros més barat amb enviament gratuït, doncs és evidentíssim quina triarà el comprador. No? Vull dir, funciona molt bé. Al final és això, penseu que la majoria d'aquestes campanyes amb clients que tenen pressupostos mitjo grans es van combinant estratègicament per veure què pot donar més bons resultats. Després tenim campanyes a YouTube, que són les típiques que segur que tots us heu menjat 1000 vegades, que fan molta ràbia i molta nosa i que ara surten molt. Les de, per descarregar apps, vale? I les de màxim rendiment, que és una cosa amb la que Google està apretant molt, perquè de fet moltes plataformes ara van cap al tema de molta intel·ligència artificial, molt machine learning, molt jo Google et busco qui és el teu client objectiu, jo Google et genero els títols, jo Google et genero els anuncis, jo Google et decideixo on es mostren. Això a vegades va molt bé, a vegades és molt perillós. Vale? Per tant, s'ha de vigilar. Llavors, és la figura de persones com jo, el que intentem fer és guiar l'algoritme o ajudar a Google a que no despilfarri pressupost. Vale? Amb coses com, per exemple, jo què sé, els de les cases rurals Naturaki, que tenen les cases rurals només a Girona, Barcelona, Tarragona, tal, Google, si fos per ell, ens anunciaria a gent que està buscant cases rurals en Madrid, que té poc sentit. Vale? I ara el que ha fet Google, una de les novetats que ha tret fa un any o dos, són les campanyes de màxim rendiment que es mostren a tot arreu, una mica a tot l'anterior que us he ensenyat. I és com, tu digue'm quin és el teu públic objectiu, quines són les característiques de l'audiència, digue'm més o menys quines paraules clau t'interessen, i jo, Google, m'encarrego d'anar perseguint per tot arreu. A vegades funciona molt bé, a vegades no. Vale? Depèn del client. Objectius ja ho hem parlat, i aquí això és una de les coses més essencials i importants que tingueu en compte, que jo he vist molta gent d'agències o així que no ho apliquen, vale? I és molt bàsic, que és el tema de l'alineació publicitària. Vale? Aquí us he posat un exemple d'algú, per exemple, que es vol comprar un Nike Air d'home de talla 38. Vale? Molta gent diria, doncs, jo en l'anunci, en el que es mostra, és a dir, aquí, vale? En aquest anunci, jo sóc una sabateria, aquesta és inventada, Sabateria López, doncs aquí aquest anunci què hi puc posar? No? I aquest anunci on portarà quan l'usuari hi cliqui? Doncs molta gent diria, vale, doncs si es volen comprar un Nike Air i jo sóc la Sabateria López, doncs un anunci que posi Sabateria López, el millor calçat, i que porti doncs, a la web, sabaterialopez.com. Cagada, pastoret. Vale? Si algú es vol comprar un Nike Air d'home de talla 38, i aquí és on hi ha més feina addicional, l'ideal i el que implica una bona alineació publicitària és que l'anunci ja et digui compra l'Nike Air per home al millor preu a tal puesto. Vale? I que la landing page no et porti a la home, sinó que l'usuari aterri a talweb.com/l'Nike Air per home, per exemple. És a dir, sempre tot aquest treball de paraules clau, de trobar-ne al màxim, d'afinar-les al màxim, de tenir moltes pàgines dintre el web, tal, 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 com més enfocats, com més alineats puguem anar publicitàriament amb el que l'usuari busca i amb el que li oferim, millor. Vale? Molta gent, si busca Nike Air home talla 38 i va a una home, a una pàgina general que li parla d'altres marques, de promos, de Halloween, de Black, no sé què, i no hi ha la sabata que ella està buscant, marxarà. I anirà a un altre anunci, a un altre resultat que sí que el porti directament al producte o al servei que sí que està buscant. Vale? Per tant, aquest concepte d'alineació publicitària és superimportant. I quan abans us parlava de les coses que té en compte Google a l'hora del rànquing dels anuncis, recordeu que és una de les que us he posat, vale? Que tu pots tenir molts calés, però si coses com aquestes no les tens ben optimitzades, això Google ho té molt en compte. Vale. Llavors, concordància de paraules clau, una altra cosa molt important. Vale? És a dir, Google et permet triar entre concordança àmplia, concordança de frase o concordança exacta. Vale? Això no és res més que quan tu introdueixes la paraula clau a dintre la plataforma de Google, la diferència entre una i altra és, en el cas de frase, que hi posis aquestes cometes i en el cas d'exacte, que hi posis aquests claudators. Vale? Això què implica? Que si tu tens la paraula Cupra Formentor Girona amb àmplia, Google el que farà és qualsevol paraula clau mínimament relacionada amb la teva considerarà que serà vàlida de mostrar l'anunci. Vale? Per tant, algú que busqués Cupra León Barcelona, per què no? Té una relació. O algú que estigui buscant quines són les mides del cotxe Formentor, del maleter o del morro o de tal, també, perquè està buscant algú de Cupra. Vale? Aquesta és molt perillosa. Arribes a molta gent, però moltes vegades no està no estan ben alineats amb el que tu els hi vols oferir. Vale? Si ja passes a concordança de frase, el que li estàs dient a Google és ep, mostra'm l'anunci a gent que busqui això, però que aquesta frase pugui variar amb coses, diguéssim, a davant o a darrere, però que si més no el nucli del que està buscant sigui Cupra Formentor Girona. Llavors, paraules clau com la mateixa, o com Cupra Formentor Girona de segunda mano, activarien l'anunci. O entrega immediata de Cupra Formentor en Girona, també activaria l'anunci. Però un Cupra León Barcelona ja no. Vale? I en cas que fins i tot així t'entrin molta gent en els anuncis que no t'interessen, tu li pots dir una paraula clau exacta, que és, si no busquen exactament això lletra per lletra, no vull que mostris l'anunci. Vale? Per tant, a nivell de SEM, sobretot vull que o penso que és important que us quedin molt clar aquests dos conceptes, alineació publicitària, concordança de paraules clau i això, alerta amb l'àmplia, perquè per exemple, quan jo vaig començar a treballar amb els de SEAT d'aquí de Girona, ells només venen cotxe nou, no venen cotxe d'ocasió, no venen cotxe de segona mà, no fan rentings, i aquí després és un exemple de paraules clau, que com que tenien les paraules clau amb àmplia, doncs gent que buscava un SEAT del 2013, del 2018, o que el buscava a Barcelona, o seminou, o que volia un renting, els estaven gastant pressupost. Arreglant això, traient, diguent-li a Google que no ens agafi aquestes paraules clau, el número de contactes que generen les campanyes de SEAT s'ha multiplicat per 3. Vale? Perquè estem anant a paraules clau molt més enfocades, amb el que ells venen, que és cotxe nou. Vale? Vale. Mètriques clau de les campanyes de Google Ads. Això és un pantallazo de fet, us ensenyo pantallazos perquè no us puc ensenyar dades reals dels clients perquè és informació sensible. Sé que seria més xulo si us ho pogués entrar de dintre, però bueno. Quan tu estàs a dintre d'una campanya, què veus? Vale? En funció del rang de dades que tinguis seleccionat, veus la columna de cost, vale? És a dir, quant has gastat tu, en aquest cas el client, jo si em gastés 37.000 euros aniríem empenyats, amb cada campanya, vale? Les impressions, quanta gent ha vist els anuncis, els clics, quanta gent ha clicat els anuncis, vale? Aquesta línia de dalt grisa és el total de totes les campanyes de la compte. A sota ho tindríem campanya per campanya, vale? Una campanya que hauria gastat 8.000 euros, una de 5.000, una de 2.000, una 1.800, una 1.400. Vale? Després tindríem les conversions, és a dir, quanta gent ha comprat o quanta gent ha enviat un formulari, quanta gent ha fet una acció que per nosaltres té valor, vale? Quant ha costat cada clic de tots aquests que hem rebut, vale? Ens surt més car o més barat a la publicitat, 0,30, 0,33, 0,14, ep, 1,45, vale? Aquí la cosa ja canvia. Vale? Valor de conversió, quants calés s'han generat amb la inversió que hem posat. Vale? En aquest cas, aquesta compte, veieu que és una bestiesa, per això no dic ni quina és, ni poso dates ni res, però és una bestiesa, amb 37.000 euros d'inversió, ells han facturat més d'un milió d'euros. Vale? Això és la suma total de cadascuna d'aquestes campanyes. I normalment la mètrica més important per tots els clients, que també és molt habitual, que sobretot quan tu també comences a gestionar campanyes de Google Ads, és quantes conversions porto, quants clients, quantes compres, quant tal? Pum. Vale. Posau. Coses que passen. Hasta les millors coses.
Sí,
eh? I això. Si no pots fer res.
per marxar la llengua.
Si no, a molt males, com que jo porto el meu portàtil, si es pot...
No sé igual, si és que no hi ha llum en tot això, la càmera...
M'he carregat el...
Boom.
Sí? Bueno... És que... crec que és molta informació...
No, però de fet, la pregunta però... si no m'acaso la comentava, no ha començat i...
Però... Vale, bueno...
No, però està molt bé.
Sí?
De fet, això,
sí.
La pobra de les concurrences...
Fantàstic. El micro tira, sí, vale. Perfecte. Bravo! Doncs ara que ens ha tornat la llum, això al final, la mètrica més important a tenir en compte, o la que més valoren els clients, és de dir, vale, però jo per cada euro que inverteixo en publicitat, quants cèntims, això és molt de la meva terra, quants euros n'obtinc de benefici? Vale? Llavors aquí el que és important mirar són dues mètriques, una és el ROAS i l'altra és el ROI. Vale? El ROAS com a tal és estrictament això, de dir, doncs jo què sé, jo inverteixo 10 euros en publicitat i en facturo 1.000. Això és molt idíric, no, inverteixo 10 i en facturo 300. Vale. Això és el ROAS, per 10 euros en facturo 300. El ROI és el benefici net real que li queda a l'empresa. És a dir, jo m'he gastat 10 euros, m'he facturat 300, però he hagut de pagar la persona que em porta les campanyes, he hagut de pagar el transport del producte, he hagut de pagar tant, per tant, d'aquests 300 euros facturats, un cop jo hi descompto els gastos que jo tinc com a empresa, quants diners reals he guanyat? Vale? Normalment, jo aquí del ROI no us en parlo, és una mètrica que lògicament les plataformes publicitàries no donen, perquè depèn de cada empresa. Vale? L'important de les campanyes és centrar-se en el ROAS, en el Return of Ad Spend, retorn de la inversió publicitària. Vale? I això el que es fa és agafar els ingressos que tu has generat, que seria aquest valor de conversió, dividir-ho per la inversió total i et dona aquesta altra mètrica que és importantíssima, que és el ROAS o, com es diu aquí a Google, el valor de conversió per coste. Llavors això ens està dient aquest 27, aquest 35, aquest 22, aquest 13, aquest 30 o aquest 9, ens estan dient, doncs en aquest cas aquesta campanya, per cada euro invertit n'ha guanyat 9. Per cada euro invertit d'aquesta campanya n'ha guanyat 35. I per tant és una mètrica superimportant de cara a veure quines campanyes van bé, quines no, quines posar més pressupost, quines canviar, vale? Tenir en compte aquest valor del ROAS. A part que per descomptat un client et seguirà pagant o contractant si li portes un ROAS bo o molt bo. Si el ROAS punxa et dirà que no li surt a compte, que no hi ha pressupost i que queda sense feina. Vale? Llavors tenim el cost per conversió, que és quant costa cadascuna d'aquestes conversions. És a dir, per aconseguir doncs, cada venda o cada contacte, la mitjana de preu són en aquest total 50 euros cadascuna de les campanyes. Aquí dius, ep, en tenim una que algo està mal fet en comparació a les altres, perquè aquesta ens està costant 222 euros generar cada venda i aquesta ens està costant 32. Aquests números, com tots els números, són molt relatius, perquè tu, si vens, m'invento, no és el cas de cap dels meus clients, si vens una màquina que val 3 milions d'euros, bueno, Metalquímia potser sí, si vens una màquina que val molts milions d'euros, si potser t'has de gastar 200 euros per aconseguir aquella venda, el ROAS, el ROI i el que tu vulguis són excel·lents. Si tu vens pinso per gossos, que el pinso val 30 euros i tu tens un benefici de 7 euros per bossa venguda i et costa 222 euros captar cada venda, tens un problema molt greu. Vale? Vull dir que els números normalment no són mai ni bons ni dolents, depèn del context, però sí que mètriques com el ROAS o el número de conversions sí que ens indiquen si anem bé o malament, vale? I són les que hem de tenir més en compte. I l'última mètrica, que també és importantíssima amb totes les campanyes online, i no només amb les campanyes online, sinó amb el SEO, també crec que és important que vegueu que hi ha moltes coses que concorden o que coincideixen entre el SEO, el SEM, les campanyes a Meta, a TikTok, a LinkedIn, és la mètrica del CTR. El CTR vol dir click-through rate i és el percentatge de gent que fa clic en el teu anunci o en el teu resultat web després de veure'l. Vale? És a dir, ens agafa aquestes dues mètriques, les impressions i els clics, i ens està dient, per exemple, que un 6% dels usuaris està fent clic. Vale? Això també ens dona a entendre de dir, hòstia, doncs anem a mirar quines campanyes estan tinguent un CTR més alt, és a dir, quines estan portant més gent interessada a la pàgina web o a la fitxa de producte, i anem a revisar si el valor de conversió és bo, si el número de conversions és bo, per saber què ens interessa fer o què no. Aquesta campanya que té un CTR de només un 4,71, que és força inferior a les altres, què hem d'ajustar? Hem d'ajustar l'audiència, hem d'ajustar el creatiu, el copy, hem d'ajustar l'oferta, vale? Què hem d'ajustar perquè vagi igual de bé o millor que les altres. Vale? I ja estem, aquest bloc és molt més ràpid que els altres, vale? El de pay-per-click, que són els anuncis, això, no? A Meta, a Facebook, Instagram, a LinkedIn, a Twitter o a TikTok. Vale? Aquests a més sí que n'haureu vist xorrocientos, en surten molts i a tot arreu, masses fins i tot. Simplement us vull explicar els que són una mica els tres pilars a tenir molt en compte quan tu facis un anunci, que vulguis que vagi qualsevol d'aquestes plataformes per vendre, tinguent també clar la diferència amb el que us deia abans. Quan algú està buscant algú a Google, ell ja ho està buscant activament, està més a punt de comprar. Aquí moltes vegades tu vas a un públic que està més fred, que no està tan receptiu. Vale? Llavors, costa més aconseguir aquesta conversió, aquesta venda o aquesta captació. Vale? Llavors, les tres coses que són dels tres ingredients principals perquè els nostres anuncis puguin tenir èxit són la creativitat, originalitat del missatge, la segmentació a les audiències, és a dir, aquí el dirigim, si no ho enfoquem a un perfil bo, doncs jo què sé, veureu exemples, i el concepte d'AB testing, vale? Que el concepte d'AB testing és comparar com funcionen diverses coses. Per exemple, jo a la meva pàgina web venc sabates i quan entro hi ha algú, una noia amb aquelles sabates posades, i es veu la noia de cos sencer amb les sabates. I si tot és igual, però en vez d'aquesta foto de la noia amb cos sencer i les sabates, posem un primer pla només de les sabates d'aquestes botes. Això pot, sembla que no, però pot canviar molt el número de ventes que generin o que no. Vale? L'AB testing és aquest concepte de provar diverses coses per trobar la que et genera més benefici. Vale? I ara us explico o us ensenyo exemples una mica de casos meus que he aplicat d'intentar treballar aquestes coses. No? Per exemple, aquesta és una campanya per una marca guapíssima que es diu Rams and Roses, que és de rams de roses. Vale? Llavors, tot el concepte de la marca és una mica com imiten el logo, recreen el logo de Guns N' Roses, i la marca és una mica gamberra, una mica té un to més xulo, més desenfadat. Vale? Doncs, hòstia, tu pots agafar i fer un anunci que digui per Sant Valentí, aquesta era una campanya que vam fer per Sant Valentí aquest any, aquest o l'any passat, no me'n recordo. Bueno, tu pots tenir el producte que tens i pots dir, compra un ramo de roses, m'entrega 24 hores, envio gratuito. O pots intentar fer coses que captin l'atenció de la gent que ho vegi. Vale? En aquest cas, doncs tens, va ser l'època que va sortir la cançó de la Miley Cyrus, de I Can Buy Myself Flowers, que estava a tot arreu. Vale? Doncs vam fer una campanya, dèiem, vale, qui serà el nostre públic objectiu? Doncs pot ser nois que vagin a regalar la rosa per Sant Valentí o un ram de roses, però per què no les noies que diguin me la regalo jo, com deia la Miley Cyrus? Doncs anem a fer una campanya per les noies que digui I Can Buy Myself Flowers. Vale? Va funcionar superbé. Quan tu fas un regal i regales un ram de roses, el que vols és que agradi, vols tenir èxit, vols petar-ho. Vale? En castellà, pétalo, i és el mateix que els pétalos que tenen les flors. Llavors, bueno, és una simple frase que amb un altre client no tindria una doble lectura, seria més avorrida, aquí és pétalo. I el copy de l'anunci et deia, si vols arrasar amb el teu amor quan et declaris tal, 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 una altra creativitat que va funcionar superbé. Vale? O, per exemple, una tercera creativitat, Flores in the Air, en vez del típic Love is in the Air, que sembla que és una cançó dels Beatles, doncs en aquest cas era Flores in the Air. Vale? Fer diversos anuncis entra una mica dintre del concepte d'AB testing que us deia abans. Vale? Jo puc estar al meu ordinador amb el meu company que fa disseny gràfic comentant coses i puc dir, uah, tio, la de pétalo és boníssima, quina bona idea. I igual a la gent, i els que han de comprar, si en tens vàries, vas veient quins tenen més CTR, quins tenen més bons ROAS, quins tenen un cost per clic més baix, més alt, i això et va permetent prendre decisions de dir, vale, Sant Valentí, nano, s'acaba el 12 de febrer perquè els rams s'han d'enviar. Hem començat la campanya quan? El 20 de gener. Vale, doncs tenim aquests 25 dies per vendre el màxim de rams possibles. Això què vol dir? Que provem anuncis diferents, provem segmentacions diferents, provem coses i quedem-nos amb el que més bé funciona. Vale? No entrem a la plataforma i diem, ah, pues aquest de pétalo, i a homes i mujeres a partir de 30 anys, au, i a córrer fins al 12 de febrer. No. La feina de la persona especialitzada en màrqueting digital o d'una agència és estar sobre d'aquestes coses i optimitzar-ho i provar coses perquè el client vengui el màxim possible. Altres exemples, l'e-commerce que treballo de Animal Sapiens, doncs el mateix, per captació de clients nous, gent que no volem que vagin a comprar un producte concret, sinó que gent que tinguin gossos o gats volem que ens coneguin, doncs mira, doncs pels que tenen molt de morro, els gossos tenen morro, vale? Doncs hòstia, i el cop era, si tens molt de morro i busques els millors preus, o sigui, sempre intentar buscar cosetes que amb la quantitat d'anuncis que surten, que n'hi ha molts, que a través de la creativitat i d'una bona gràfica o un bon vídeo, etcètera, doncs puguin cridar l'atenció. No? Bueno, i aquest és igual, no us el poso, és un vídeo que vam fer aquest estiu per una campanya de Tossa de Mar pels països nòrdics d'Europa per portar públic jubilat cap aquí, que bàsicament us explico una mica la idea. El tema era que... bueno, mira si us el puc posar. Mira, ni enllaça, doncs no hi ha vídeo, no patiu. I a part anem una mica justos de temps. El concepte és que hi van uns jubilats a Tossa de Mar i s'ho estan passant teta i els fills quan els truquen no contesten el telèfon perquè estan en un barco de rutes per no sé què i el fill els va dient vigileu la cadera perquè mama ja saps que la tens fotuda i la mare està allà fent trekking tal. Ostres, amb el menjar vigileu perquè el colesterol i s'estan fotent una paella a primera línia de mar que estan de conya, no? Tot el que pugui tenir una volta extra, que jo sé que aquí també us ho recalquen molt a la uni i és veritat, sempre dona més bons resultats que una publicitat o una comunicació planera. Vale? Llavors, temes de segmentació i audiències. Vale? Clar, penseu que moltes vegades el repte, amb qualsevol campanya publicitària, el repte i el bo de les plataformes digitals com Google, com Meta, com LinkedIn, és que et donen moltes opcions de segmentació, de decidir a quin públic vols arribar tu. Vale? No sempre et donen les que a tu t'agradaria, però te'n donen moltes. I la feina del que configura les campanyes i les optimitza és trobar quina és la millor audiència, vale? Quina és la millor segmentació. En aquest cas, per exemple, és una campanya d'aquesta setmana per un concert que fan Miqui Núñez i alguns altres artistes que fan a Barcelona, que és un concert solidari per recaptar diners per temes d'Alzheimer. Vale? Això que us he posat al costat és, dintre de les opcions que em dona Meta, la segmentació que jo he escollit per aquesta campanya. Aquí penso jo que pot interessar o que és públic potencial per comprar entrades per aquest concert solidari de Miqui Núñez. Vale? D'entrada pots dir, hòstia, doncs si canta Miqui Núñez i és per l'Alzheimer, vaig a buscar gent que estigui interessada en temes d'Alzheimer o que segueixi pàgines d'Alzheimer o que tal, i vaig a buscar els fans d'en Miqui Núñez. Vale? Meta no m'ho permet, ni una cosa ni l'altra. El tema d'Alzheimer són temes mèdics, és informació sensible, no hi ha segmentacions que vagin amb temes mèdics i el Miqui Núñez no és prou rellevant a nivell de Meta com perquè hi hagi una opció de segmentació. Llavors, tu vas buscant dintre del que et permet fer Meta, en aquest cas seria, és en Miqui Núñez i més gent, però toquen amb una orquestra de música clàssica, no és un concert pop a l'uso. Doncs vale, anem a veure, gent que li agrada la música clàssica, canten Nadales també per tant, gent interessada en Nadal, gent que els agradi l'orquestra, les entrades valen un pastizal, per tant, gent que compri coses cares, val? És a dir, tu no pots, no tens una opció que digui gent que es vulgui gastar molts diners per anar a un concert solidari, no la tens. Has de trobar, intentar afinar, arribar al públic que a tu t'interessa amb aquestes opcions. I aquesta gent, a més, m'és igual si només compleixen un d'aquests requisits, però que a més els agradi anar a concerts. D'entre 40 i 65 anys, perquè és el tipus de gent que sol anar més a concerts de música clàssica, i com que és un concert tot en català, que fa una fundació, que són molt catalanets i que tot serà música en català, idioma català. Vale? Intentar acotar això doncs ens augmenta la possibilitat d'èxit. Hi ha coses, això per exemple és un exemple també de segmentació real d'aquesta setmana d'una campanya de LinkedIn. Vale? Aquell client que us he explicat al principi, Escobedo, que venen components per cotxes, per electrodomèstics, tenen una fira a Alemanya al novembre. I per cert m'han trucat dos cops mentre estic aquí, per tant algun em passa. Llavors estem fent anuncis per intentar que vagi gent a la fira. Vale? Aquí podem mostrar l'anunci. Doncs en aquest cas hem triat gent que hagi visitat el web d'Escobedo, per tant ja els coneix, gent que segueixi la pàgina d'Escobedo o gent que treballi en empreses que fabriquen el tipus de components fabriquen, no, treballen amb el tipus de components que Escobedo fabrica. Vale? D'on? Com que és una fira europea, doncs de tots els països d'Europa que ens són rellevants i de tots els països on Escobedo té una seu. Vale? Però a més, a mi no m'interessa una persona que pugui treballar a Bailà en Espanya, que poder és l'administrativa, o poder és el porter de l'edifici, o poder és les relacions públiques. A mi m'interessa anar a gent amb càrrecs de ingeniero de desarrollo de producto, director de innovación, gerente de compras, és a dir, gent que són els que van a aquest tipus de fires i que són els que tenen el poder de decisió per dir, vale, aquesta comanda de X milers d'euros la farem en aquesta empresa. Vale? I un tercer exemple, també amb el tema de Cupra, vale, ara amb el dels cupradiscos ensenyava, a qui va dirigir aquesta campanya? Doncs, a gent que hagi buscat coses relacionades amb Cupra, amb gent que hagi visitat qualsevol dels concessionaris que hi ha a Girona o a Fornells, és a dir, hi ha totes les zones de fora de Girona, hi ha moltes zones de concessionaris, però gent que aquests dies hagi visitat en els últims 30 dies la web de qualsevol dels concessionaris, ens interessa que sàpiguen que a Cupra estem fent una oferta molt forta fins al 31 d'octubre. Vale? A més, també ens interessen gent que han tingut un bon comportament en els anuncis, diguéssim, que han clicat, que han visitat tal, que han anat a la web, i a més, no volem, per exemple, gent que vulgui comprar un cotxe de segona mà. Vale? Per tant, li diem gent interessada en vehicles motoritzats nous, el tipus de cotxe, és a dir, veureu que aquestes plataformes us donen opcions molt heavies i molt específiques de segmentació, però que la dificultat està en saber triar-les bé i llavors amb les mètriques que comentàvem abans, CTRs, valors de conversió, impressions, saber determinar si allò està funcionant bé o no. Vale? A més de tot això, el concepte d'A/B testing. Vale? Això és una campanya també d'aquest mes per un màster que comença d'aquí poc a Madrid. Vale? L'A/B testing moltes vegades també no només a nivell d'imatge, és a dir, s'ha de combinar imatges, contingut, etc. Per exemple, d'aquests tres anuncis, aquest, el de la dreta, ha tingut tres vegades millors resultats i ha portat tres vegades més inscripcions que els altres dos. Vale? Per la imatge o pel copy de text, jo no sé específicament per què, però el cas és que no m'he quedat amunt, ells em van passar aquesta imatge, vale? Que és la que fan servir ells a la web. I digues que últimes places, que tal, que comença el 4 de novembre. Vale. Analitzant les mètriques de les que teníem disponibles, jo vaig detectar que a les dones els interessava molt més el màster que als homes. Llavors vaig dir, vale, doncs anem a posar en les imatges que també hi surtin dones, perquè són les que estan més interessades. Vale. Vaig crear aquestes dues imatges i després vaig pensar, vale, doncs a part de dir últimes places per a este màster, quins temes puc jo tocar, què puc dir al possible client potencial que li pugui ser interessant. El que funciona més bé és el que comença dient que la tassa d'inserció laboral amb aquest màster és del 100%, és a dir, tothom que el fa troba feina d'això. Per tant, si tu dius últimes places per a este màster i poses aquest senyor amb guants, ok, si vas a dir-los que trobaràs feina segur i poses una noia, que és el que la majoria de gent que cliquen són, tens millors resultats. Per això, un exemple important de temes d'A/B testing. Un altre important, Naturaki, les cases rurals. Vale? Ells tenen cases rurals a Girona, Barcelona, tal. Pel que us explicava abans de l'alineació publicitària, que si recordeu era intentem donar a la gent el més específic possible del que estan buscant. Si nosaltres tenim cases rurals a Girona, l'ideal és que si ells busquen cases rurals Girona, els hi sortim nosaltres. I amb una landing page que hi hagin només les cases de Girona, ni les de Barcelona, ni les de Tarragona, ni les de no sé on. Però va arribar un moment que les campanyes van començar a baixar les mètriques. Menys reserves, menys valor de reserva, la cosa estava estancant una mica. I jo vaig pensar, hòstia, clar, aquí depèn que la casa que tu vulguis, si està lliure, si no està lliure, depèn del preu, depèn de moltes coses. Llavors, clar, no és només de si la casa està a Girona o no. Hi ha molta gent que quan busca una casa rural per anar amb els amics o amb la família tal, li és igual el lloc, el que vol és que la casa sigui xula i estigui bé de preu. I si proves que en vez de la keyword principal que sigui cases rurals a Girona, sigui a Catalunya i que sigui gent que està interessada en aquesta zona, però que li és igual si la casa està a Girona o al Berguedà, que vol que estigui bé de preu i que sigui xula. valor de conversió en coste, és a dir, el ROAS, per tant, és a dir, els per cada euro invertit, en cases rurals Catalunya, 25 euros de retorn. Per Girona, 20 euros de retorn. Vale? Per tant, sempre provar coses per veure, i al final una cosa que per sentit comú i per sentit d'alineació publicitària poder no era l'òptima, a nivell de rendiment és la que ens està permetent facturar més, i el cost per conversió, és a dir, el que ens costa aconseguir cada reserva, en aquest període de temps, a Girona era de 66 euros, i a Catalunya, en general, era de 45. Per tant, no només els està sortint més barat, sinó que estan generant més diners amb cada reserva. Vale? I això també s'extrapola als tipus de campanyes. I és l'últim exemple de B-testing que tinc. Recordeu abans que us ensenyava les de Google Ads, que dius, doncs tens les de cerca, pots estar a Google, pots estar a Gmail, pots estar a YouTube, pots estar a un segon. Comparem quin rendiment ens dona estar a un lloc o a un altre. Per exemple, o el tipus de, això, el tipus de campanya. Això és una campanya també per un programa d'acceleració. Vale? El més habitual o el lògic és dir, vale, tenen una pàgina web que hi ha un formulari perquè tu t'inscriguis. Doncs vale, faig una campanya que l'objectiu sigui inscriu-te aquí. Vale? Va generar dos tristes conversions. Vale, doncs hem de buscar un altre enfoc. I si fem una campanya que el formulari es mostri directament en l'anunci, no en la pàgina web? Amb el mateix contingut, amb la mateixa segmentació, amb tot igual, aquesta campanya, que en vez de portar-te a la web t'oferia un formulari directe, va generar 7 conversions, més 32 possibles contactes, 39. Exactament el mateix, mateix pressupost, mateixa creativitat, mateixos textos, tot igual. Però el format o el com anunciaves, diferent. Per tant, el missatge és, proveu, feu testos, testegeu. Vale? Per últim, i molt ràpid ja, perquè deveu estar de mi fins aquí dalt, queden dues pàgines, us ho prometo, us passo molt per sobre perquè veieu una mica l'estructura de com és una estratègia. Vale? Això crec que em consta que ja ho heu estat treballant. Al final, idees clau, idees bàsiques. S'ha d'analitzar com està el tema, què passa abans de començar a fer res, sobretot. No pots començar a dir, ah, doncs aquests els hi farem això per Instagram, això per TikTok, això posarem un anunci. No, molta feina d'anàlisi. Definir els objectius, què esperem amb aquesta estratègia, esperem que venguin més, esperem que venguin més a un país concret, esperem que baixi el preu de venda, esperem que es vengui un producte nou, què és el que volem i en quina quantitat, que siguin coses medibles, és a dir, jo vull amb aquesta campanya que es venguin aquesta nova marca, que les ventes augmentin un 30% abans de finals de l'any que ve, sempre objectius concrets. Vale? Llavors ja si entres a dintre l'estratègia, què hem de fer? Vale? I llavors tens tot el que és l'anàlisi de resultats i de seguiment i calendari i recursos, i tot el que tu has plantejat, si té èxit o no té èxit i si s'ha d'anar adaptant o no. Les estratègies, la veritat, és que solen estar vives. És a dir, jo quan les plantejo, al anar fent seguiment de resultats, vas veient coses que has d'anar modificant o que has d'anar adaptant una mica en base al que us acabo d'explicar. No? Llavors, aquí és un cas real, vale? D'un càmping amb el que jo fa molts anys que treballo, que els hi porto el màrqueting digital, que amb l'estratègia que vam fer pel 2024 han fet rècord històric de facturació, vale? Cosa que porten fent en els últims 3 o 4 anys des del Covid, cada any van a més, és una passada, i han aconseguit el que per ells era un repte, que era tots els temes d'allotjament, també ho sabeu, suposo, per molts temes de turisme, tenen sobretot temporada alta i temporada baixa. El repte és que moltes vegades costa emplenar la temporada baixa. Juliol, agost, tal, tothom vol anar de vacances a un lloc xulo, però al març, si ja estan oberts, qui va? Hi ha menys gent, els preus són més baixos, perquè no hi vol anar tanta gent, no poden posar preus tan alts. Doncs van aconseguir emplenar un 30%, generar, perdó, un 30% més de facturació amb la temporada baixa. I aquí és on us ensenyo per sobre un cas real d'una estratègia. Vale? En aquest cas, l'anàlisi de situació no és mai el mateix per cada client. És una cosa que normalment no es pot estandarditzar. Doncs no sé si us ho podré ensenyar, no sé per què. A veure. Oh, espera't, ara com que ja és l'última diapositiva, si me la treu no passa res. Pues en aquest cas, vale? O sigui, jo que vaig mirar per l'anàlisi de situació, també tingueu en compte que és això, que és un client amb el que fa molts anys que treballo i per tant hi ha coses que tant jo com el client ja les sabem i que no ens feia falta mirar-les. Per tant, per exemple, us he fotut el rotllo amb l'anàlisi de paraules clau i aquí no hi és, però perquè ja les tenim de fa anys. Vale? Què vam mirar abans de començar la temporada? Portals externs. Vale? Quins portals estaven per anunciar-se? Què feien amb la web, amb el blog, amb les xarxes socials, a nivell de SEO, a nivell de Google Ads? Vale? Anar a explorar sobretot els clients i els mercats, a qui volem vendre. Vale? En aquest cas, comparar any 2023 i any 2022, els anys anteriors, a cadascun dels països on arriben clients al càmping, quantes reserves hi han hagut de cada any, com han variat, en quin percentatge, això ho he borrat abans de venir perquè són dades romàntiques privades, vale? Tot el tema de números per saber cap a on ens interessa anar. Quantes nits passa la gent de cada mercat al càmping, per exemple els espanyols, els catalans, i passen menys nits perquè ho tenen a tocar, en canvi si venen de Països Baixos o d'Alemanya, si passen més dies perquè venen de més lluny i ja que ho fan, si queden més temps. Si repeteixen o no repeteixen, i això està ordenat per com els han conegut, és a dir, gent que ja els coneix o que algú conegut els hi ha recomanat aquest càmping, gent que ve que altres anys ja havia vingut, gent que ha vingut per una plataforma holandesa on s'anuncien, diversos portals, vale? Analitzar molt bé d'on ve tothom. Temporalitat de reserves, és a dir, la gent, per exemple, de Països Baixos, tenen l'hàbit de reservar, al desembre i gener ja comencen a reservar per l'estiu, cosa que aquí és inaudita, aquí tothom va molt més a última hora. Vale? Per tant, és molt important que sàpigues que la gent de Països Baixos comencen a reservar al desembre, perquè si tu et plantes al març amb una campanya guapíssima, amb 30.000 euros de pressupost per captar holandesos, ells ja tenen la feina feta, per tant aquests cèntims van perduts. Vale? Per tant, quan fan les reserves i per quan reserven, quan vindran? Vindran a l'abril, vindran al juliol, vindran al setembre. Quan fan vacances aquesta gent? Vale? És a dir, la nostra Setmana Santa, els francesos fan una altra cosa, amb unes altres dates. Vale. A més, a França hi ha diverses zones que fan vacances en períodes diferents. Vale? Mirar tot això per saber quan fer les campanyes per cada lloc. Vale? A nivell de posicionament de marca, quines coses destacarem? Doncs un premi que hem guanyat, que som family friendly, que està bé que vingui canalla, que estem sota la marca Costa Brava Pirineus. Com tenim les ressenyes a Google? Parlen bé de nosaltres? No. Logo, fem un restyling del logo. Aquest ja feia una mica olor de vell. Anem a fer una de més nou, més xulo. Renovar la pàgina web que s'havia fet l'any anterior. Anem a veure coses que es puguin tocar. Vale? Tendències del sector, què passarà? Hi haurà més visitants de càmping? No. N'hi haurà menys? Què és el que busquen? Què els agrada? Informar-se molt sobre el tema. Auditoria digital, la pàgina web, com està creixent a nivell d'usuaris, de visites, de temps mig de visita, de reserves acceptades, del 2019 al 2023. Vale? Veieu aquí un creixement brutal, o sigui, de 715 reserves al 2019 abans del Covid a 1.692 l'any 2023. Vale? Ingressos que els he borrat. La gent de la web per on ve? Venen directament, venen per SEO, venen per Google Ads, per altres portals. Quin percentatge dels usuaris significa i quin percentatge dels ingressos. Vale? A vegades dius, potser ve poca gent, m'invento, per Google Ads, però ingressa molt. Totes aquestes coses és important saber-les. Les dades dels portals externs, quan paguen per estar a cada lloc i què els hi reporta. Com es distribuirà el pressupost, vale? Com s'ha distribuït el pressupost en publicitat en cadascun dels països. Pues a Espanya es va gastar un 35% del pressupost, a Països Baixos un 39%, a França un 11%. Veureu que precisament un de les propostes estratègiques va ser augmentar el pressupost de França amb el pressupost que es destinava a Alemanya i Bèlgica i deixar de fer publi en aquests dos mercats i centralitzar la publi a França. Vale? Això és una de les coses que ens ha reportat aquest 30% d'augment de facturació. El mateix per Google Ads, vale? Què es va aconseguir per cada país, per Meta, coses que s'havien fet a Meta, de SEO, com anem, l'autoritat, les visites, el tràfic, les paraules clau que estem posicionant, els volums per països, quanta gent ens visita des de cada lloc, què està fent la competència, DAFO, això ja ho sabeu suposo també, debilitats, amenaces, fortaleses, oportunitats, coses que ens puguin afectar, per exemple, aquest càmping no està a primera línia de mar, per tant, qui estigui buscant un càmping que surti de la porta del bungalow o de la tenda i estigui a l'aigua, sabem que això ho hem de treballar d'una altra manera. oportunitats, doncs últimament els belgues, els alemanys i els anglesos estan repetint molt més, tinguem-ho en compte. Abans poder tornaven un 20% i ara tornen potser un 30%. Doncs va, si tornen més, anem a intentar que quan tornin, tornin durant més dies i que per tant hi hagi més facturació. Vale? Aquí ja entrem una mica pròpiament en l'estratègia, llavors jo faig una conclusió de l'anàlisi que s'ha fet abans, què ha passat amb cada país, què ha passat amb cada canal d'adquisició de tràfic, què ha passat amb la distribució de pressupost, quan hem de començar les campanyes, vale? Perquè si no, el d'abans s'ha de mirar i han de veure que ho has mirat, però és més farragós. Vale? Això, anem a definir quins són els tipus de client que tenim per adaptar els missatges. Tenim client que és nacional familiar, gent que tenen fills amb 13-14 anys que venen de Catalunya o d'Espanya. Anem a client internacional perquè aquests estan jubilats. Si venen d'Alemanya o de Països Baixos solen ser gent jubilada. Vale? Quins objectius tenim? Vale? Què ens havíem marcat? Això, augmentar la facturació, sobretot en temporada baixa. I aquí ja és, doncs, quines estratègies i quines accions farem? Què ens està funcionant i que per tant mantindrem? El que fem al blog, el que fem a l'email marketing, el que fem a xarxes, vale? Quantes publicacions fem al blog, tot el que va bé, mantenim-ho. Vale? Què podem millorar d'aquestes accions regulars? Pues comencem a traduir el blog a altres idiomes. Vale? Traduïm les 10 entrades que ens estan portant més tràfic SEO, traduïm-les també a altres idiomes. La distribució de pressupost que us deia, passant-la d'Alemanya i Bèlgica, passem-la a França. Quines millores podem fer a la web, vale? Totes llistades, creem fitxes per cadascun dels serveis, tot el que podem fer. Què farem amb Google Ads? Vale? És una mica... I aquí som, què podem fer? Sempre penseu, encara que us dediqueu, tant si és al marketing offline com a l'online, coses que es puguin alimentar l'una amb l'altra. Nosaltres vam dir, passarem el pressupost d'Alemanya i Bèlgica a França, farem accions online pels francesos, però hi ha algú que puguem fer que no sigui online que ens pugui ajudar? Vale, llavors, una altra agència que es dedica a temes offline va proposar una campanya de ràdio al sud de França. Vale? Com retroalimentar aquesta campanya? Què diem a nivell de xarxes perquè la gent, doncs, que ha sentit la falca de ràdio tinguin una promo especial si reserven? Vale? Quines newsletters enviarem, quan i a quins públics durant tot l'any? Quines col·laboracions farem a xarxes socials, per exemple, i això que m'interessa molt que ho veigueu, que en aquest cas és bastant simple, però és una cosa que els clients agraeixen molt i és indispensable, una taula resum de tot el que s'ha explicat en les 60 pàgines anteriors de què farem, quan ho farem i quan ho invertirem, ja sigui a nivell de publicitat o a nivell de cost del proveïdor que ho ha de fer. Farem aquestes millores a la web, quant costarà fer aquestes millores? 1.000 euros, 5.000? Que consti aquí, quan s'han de fer? S'han de tenir fetes en aquesta data abans de començar la temporada. Vale? I això és una mica un exemple real, i acabo just i clavat a l'hora concreta dels 90 minuts del que és una estratègia. Vale? Espero que us hagi agradat, i hi ha torn de preguntes, sé que anem justos de temps, si algú vol preguntar, algú té algun dubte, alguna cosa li ha cridat l'atenció...